llibre de Fragmenta Editorial, que pertany doncs, a l'Òpera Òmnia de Raymond Paniker, el volum 5, de tots els volums del que va deixar escrit, treballat el gran filòsof i estudiós indocatalà Raymond Paniker, ja sabeu, de pare indi, hindú, en aquest cas, doncs, del sud de l'Índia, de Kerala, de casta alta, de bramans, i mare catalana i cristiana de Barcelona, d'una bona casa de Barcelona. Ell fou una de les veus més lúcides del pensament contemporani a nivell internacional per les seves aportacions al diàleg intercultural i interreligiós, cosa que avui mos aniria la mar de bé. Fou doctor en filosofia, en ciències i en teologia, va exercir la docència en diverses universitats d'Europa i als Estats Units, per exemple, va estar per a Califòrnia, Berkeley, i el 46, atenció, es va ordenar sacerdot catòlic. Va viatjar a l'Índia a buscar les seves arrels a l'any 54 i sempre queda aquella frase que diu que em vaig anar cristià, em vaig descobrir hindú i torno budista sense haver deixat mai de ser cristià. Per què? Per què no? Doncs és la seva manera de veure-ho. Avui precisament parlem de budisme, és el darrer volum que s'ha publicat del treball de Raymond Paniker, i ho fem, en aquest cas, amb l'altra banda del fil telefònic, en Xavier Serra Narciso, que ha coordinat doncs, l'edició d'aquest volum. Molt bon dia, Xavier.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Aquest no és un llibre d'introducció, diríem, al budisme, no és, diríem, una síntesi del budisme, sinó que, a part d'això, que també hi és una miqueta, és és moltes altres coses panicarianes, no?
Bé, com bé he citat la famosa frase de que me'n vaig anar cristià per descobrir-me hindú i torno budista sense mai haver deixat de ser cristià, d'alguna manera, aquest text que l'edició original va sortir l'any 70 en castellà amb el títol del Silencio de Dios. És quan ell va el primer cop a l'Índia, és dit l'any 54, i s'hi està més o menys fins a l'any 59, i després torna a primers dels 60, no? Doncs bé, aquí és el contacte, podem dir-ne, existencial amb el budisme. És a dir, ell sempre deia que per ell aquest trànsit per aquestes diferents tradicions religioses, amb aquest diàleg interreligiós, que has dit també, no és una qüestió acadèmica o per un interès intel·lectual, que també, evidentment, però bàsicament o fonamentalment és una experiència, és un trànsit existencial per aquestes grans tradicions, no? Llavors, d'alguna manera, aquest llibre que recull el silenci del Buda, que és la nova escriptura d'aquest primer silenci del Déu que va sortir l'any 70, que llavors reescriu quan ja s'ha tavertet als anys 90, i també inclou altres textos menors sobre el budisme, és un... Has parlat de diàleg interreligiós, llavors ell sempre insistia en que tot diàleg interreligiós ens porta a un diàleg intrareligiós. És a dir, què em diu a mi el budisme que em fa replantejar, o si més no, veure coses noves que no hauria pogut veure, de la meva pròpia tradició, el cristianisme, o de la tradició occidental. Atea, en aquest cas, no? És a dir que tot trànsit per altres tradicions ens interpel·len, ens incomoden, ens poden portar en crisis, realment si intentem penetrar en el nucli d'aquella confessió, d'aquella tradició. I en aquest sentit no és tant un llibre sobre budisme, sinó com el budisme... també ho has dit tu, eh? És a dir, també ho és un llibre que explica els grans trets del budisme, no? Però com aquesta tradició, què em diu a mi? Occidental, cristià, creient o no creient, no?
Expliqueu que el llibre també indaga, o és un tractat sobre també l'ateisme i un home modern que, de fet, ens fa... Pensem que les últimes dues dècades, aquest temps on Pàniker ja era gran o ja doncs, mos ha deixat, farà doncs, enguany 14 anys, ha canviat molt la cosa, però en realitat sobre l'home modern se n'està parlant des de fa 60, 70, 80 anys. I Pàniker, doncs, posava en relació l'ateisme en aquest llibre amb l'home modern. De quina manera ho fa?
Bé, sí, l'ateisme seria una mica, a partir de la il·lustració, sobretot, una rebel·lió davant de la religiositat tradicional, plena de no anava a dir de déus, sinó plena de Déu en mayúscula, i després de tot el que segueix darrere de Déu. D'alguna manera, el budisme, en el segle més o menys 6è abans de Crist, també va ser una crítica amb aquell hinduisme, en aquest cas també poblat d'infinitud de divinitats, no? I llavors serien com dos fenòmens paral·lels, en el fons, no? De totes maneres, en el cas del budisme, el seu ateisme no deixa de ser mai religiós. En canvi, a Occident sí que, d'alguna manera, l'ateisme occidental el que fa és no solament anar contra aquesta idea d'un fonament o un principi absolut de tot, que seria Déu, en aquest cas, tal com nosaltres pensem Déu, i aleshores, amb aquesta crítica que fa l'il·lustració, també apareix la manca de sentit religiós de l'existència. I aleshores és amb aquest diàleg que Pàniker d'alguna manera ens fa veure, com altres autors, és a dir, que no és només Pàniker això, no? Però ens fa veure que ser religiós no significa, com diem sovint nosaltres aquí, creure en un Déu. És a dir, sembla ser que quan se't pregunta amb tu, doncs, escolta'm, si se't vol preguntar amb tu, ets creient o religiós, tal i qual, dius, et pregunten això, creus en Déu? Bueno, no crec en aquest Déu que ens han dibuixat, no? Aquesta no és la meva creença, però sóc profundament religiós. Per tant, hi ha aquest subtítol del llibre que diu per un ateisme religiós. És a dir, el títol del Silenci del Buda, el subtítol del Silenci del Buda és aquest, no? Un ateisme religiós. Llavors, esclar, com es menja això? I això és una mica la pretensió i, d'alguna forma, allà on Pàniker aprofunditza, no? Aviam, de totes maneres, llavors hi ha una gran part del text aquest, del llibre aquest, que aquest ateisme religiós budista pot dialogar perfectament amb tota una tradició mística cristiana i també jueva i musulmana o islàmica, que comença dient que de Déu no es pot dir res. Aleshores, és a dir, que entronca també en una tradició més silenciada, en el cas del cristianisme, d'aquests grans budistes. Per exemple, en el text aquest del Silenci del Buda, entre d'altres, doncs, cita a Sant Joan de la Creu, com un dels que estaria en sintonia amb aquesta experiència, com ho diria ara jo, aquesta experiència del no-res com l'alliberament, com el veritable alliberament de tot ídol.
Aquí hi ha diverses coses interessants a tractar amb el que mos has dit. Per una banda, el ser profundament religiós, entenc que es pot ser profundament religiós veient la transcendència. O sigui, estan obert a la transcendència, ja sigui doncs, amb l'observació del paisatge, la comunió doncs, amb la naturalesa, amb escoltant un disc com Love Supreme de John Coltrane, que és realment una experiència reveladora, religiosa, profundament mística, no sé, de moltes maneres diferent, no? O sigui, hi ha gent que no creu, però que després sent la força doncs de lo diví i es professa doncs, religiós en altres àmbits, no?
Pàniker diria que no podem no ser religiosos. Perquè la religiositat, en el sentit fins i tot etimològic de la paraula que ja va desgranar el mateix Ciceró, no? Vol dir, en el fons, relligar. I més que amb obertura a la transcendència, poder diria apertura a la realitat. I com tu ara has expressat, no? Davant del paisatge, és a dir, no som oberts a un altre món, sinó a les profunditats d'aquest món. Aquest també és l'altre cul de sac que moltes vegades la tradició occidental ens ha posat, no? Com l'altra vida, l'alt del cel, com una cosa que està més enllà d'aquest món. I aleshores també el cristianisme s'ha expressat això, no? Si no és ara i aquí, quan serà? És a dir, l'experiència d'allò real ens relliga, i ara jugo amb la paraula religió, no?, amb allò més profund del món on som. Llavors és un viatge per traspassar d'alguna manera sovint certa superficialitat. Això en Raimon, els últims anys de la seva vida, sempre deia que la gran epidèmia del món occidental és la seva banalitat, la seva superficialitat. I ara tot això del món virtual ell ho va viure al final de la seva vida, que ara també es posaria les mans al cap, no?
Sí.
És a dir, que és aquella experiència respecte a allò que està darrere, està darrere, sota, dalt, a baix, això ja també són posicions topològiques, no?, que a vegades ens confonen, però que està aquí també, no? Per tant, en aquest sentit, alliberar-nos, salvar-nos, seria sortir d'allò més banal, més superficial, no sé quin altre terme ara podríem fer servir, no? I en aquest sentit el budisme d'alguna manera neteja. Per això, per exemple, aquí, dels tipus de budisme que ens ha arribat a Occident, de fet la primera recepció va ser bàsicament el budisme de tipus Zen, que és molt minimalista. Quan després, a partir de, sobretot, a partir de la invasió del Tíbet pels xinesos, comencen a arribar al budisme tibetà, clar, el budisme tibetà també és molt barroc a nivell de divinitats i llavors sembla que tornem una altra vegada a la nostra tradició, de la qual vam sortir a través del nostre propi ateisme, no? I en aquest sentit, el budisme zen neteja. Treu coses sobreres. Què he de fer? Seu i medita.
Molt bé. Doncs sí.
El silenci també és un dels tres. Bueno, esclar, parla del silenci del Buda, tot i que la primera edició era el silenci de Déu. I això també ens servia per dir que aquest silenci de Déu, amb el títol de la primera edició del text, doncs faria referència a aquest silenci de Déu, que també s'ha tematitzat a tota la tradició cristiana, no? És aquest silenci en el qual hauríem de començar a transitar, no? Per exemple, mira, un text escrit, aviam, el tinc aquí davant, a Tavertet, l'any 97, diu en Raimon: per què estic tan en contra de la industrialització moderna o de la tecnocràcia, no? Perquè no deixa espai pel silenci ni espais de silenci, no? I en aquest sentit, aquest text interpel·la que, bé, això que diu el budisme zen, no? Atura't, asseu-te una miqueta, no? Jo a vegades dic últimament que avui dia agafar un llibre, trobar un espai i un temps per tu, ja sigui la teva habitació, la teva davant de la llar de foc, o no, és igual, o a la terrassa, llegint sota un arbre, etc., avui dia és un acte heroic. Un acte revolucionari, no? És a dir, ell ho va viure també, És a dir, ell és un gran crític d'aquesta idolatria tecnocràtica.
Escolta una cosa, aquest llibre, el budisme, en aquest cas aquesta aproximació, doncs aquesta religió, aquesta filosofia de vida, que ja doncs té 26 segles, des de la il·luminació, en aquest cas, de Gautama Siddhartha,
Buda,
a Sarnath, als boscos de prop de Benares, en aquell parc de cèrvols. Escolta una cosa, ell també parla, intenta dialogar amb el cristianisme. Sempre s'ha dit que el cristianisme... o sigui, que ja hi havia globalització cultural i de pensament, més enllà de comercial, doncs fa 26 anys o 20 anys, ai, o 20 segles, disculpa, i que el cristianisme i el budisme, amb moltes coses, amb la pau, amb el missatge de pau, doncs s'assemblen algunes coses, no? I que el cristianisme també va veure, vull dir, doncs, el que és el cristianisme del Nou Testament, el missatge de Jesús, va veure molt també, doncs, d'influències hel·lèniques de Grècia a nivell filosòfic, com també doncs, de coses que van arribar d'Orient, del budisme. Això ho tracta ell?
Sí, perquè a més hi ha un dels capítols aquí de la part del silenci del Buda que fa aquesta... Ell parla de la mutació de la consciència humana, que això ve de Jaspers, no?, a l'època axial, aquest segle VI abans de Crist, més o menys, no?, i aleshores fa un repàs, no?, des de la Xina, la Índia, els profetes, Grècia, hi ha un salt de la consciència, no?, i perquè aquests mons, des d'Alexandre el Gran, estaven connectats. Clar, al segle III després de Crist, Alexandre el Gran se'n va fins a la Índia, torna cap aquí, i allò hi ha una interfecundació que, a més, és una època, en aquest sentit, extraordinària, no? De fet, el primer gran divulgador del budisme va ser l'emperador Ashoka, que en el segle II abans de Crist va enviar monjos budistes arreu del món. I hi ha testimoniatges que Alexandria i Atenes hi corrien monjos budistes. No van tenir gran èxit, però vull dir... però que ja està testimoniat i ja està estudiat això de que Alexandria, que seria de fet la capital cultural del món hel·lènic, com si diguéssim, no important, doncs hi havia monjos budistes. Per tant, sí que això hi ha diferents textos. Per exemple, el Thich Nhat Hanh, que és aquest monjo que budista que estava afincat aquí a França en el jardí dels Pruners, que es va morir fa poc, no? Té un llibre sobre Buda i Crist. Vull dir que és un, en aquest cas, un monjo budista d'origen de Vietnam, no? És del budisme, primer budisme, però empaltat també de budisme zen, que es va fincar aquí a Europa i ha estat un dels grans mestres europeus, no? De budisme, en aquest cas, no? Doncs això, hi ha molts textos que parlen de les similituds, fins i tot a nivell existencial i a nivell de les paraules, de les, en aquest cas les poques paraules que tenim, que conservem de Jesús, tenen ressons, del que se diuen els quatre evangelis, no? Tenen ressons, fins i tot algunes de Koan Zen, no? És a dir, Buda, ai, Crist parla a vegades com un budista. Això dirien els budistes, no? No, això, aquesta relació s'ha fet, no? I és interessant, no?
Molt bé, i deixa'm ja preguntar-te per acabar una de les referències doncs, que també podem llegir en el llibre és aquest concepte de, en un sentit ampli, de les teologies de l'alliberament. Aquí, diríem, a casa nostra ha quedat molt emmarcat o molt dirigit doncs, a una visió política, certa corrent política dinsde l'Església. Ell va paral·lel a això, no?
I bueno, això és provocatiu, això del mateix Raimon, vull dir, això que surt a la contraportada, no? que parla de la veritable religió com un alliberament. No? L'alliberament en el sentit de quan has dit que Buda s'il·lumina, a mi m'agrada més el despertar, tot i que en Raimon també utilitza l'epítet de Siddhartha Gautama, l'il·luminat, no? El Buda, no? Però Buda té més aviat la etimologia del despertar, del que ha vist, del que desperta, no? Del despert, seria en aquest sentit, no? Llavors, l'alliberament és d'alguna manera, més que un alliberament social, que també pot ser-ho, un alliberament respecte a allò que són les coses i la teva vida i tu mateix, no? Adonar-te'n de realment qui ets. I no ets el periodista que ara a mi m'entrevista a mi com un professor de filosofia, de secundària, etc. No? O sigui, darrere del professor de secundària i darrere del periodista que fa una feina en una ràdio, no? Doncs hi ha un... Bueno, hi ha un... Ara no seria gaire budista. Hi ha la sensació, la intuïció, l'experiència... d'una identitat, si es pot dir així, això tampoc seria massa budista, en la qual som. Mira, em permets llegir un altre... Ell, això ho descobrim, ho vam descobrir molt a través de l'edició, d'una primera edició dels diaris d'en Raimon, amb uns dietaris. De fet, en Raimon va escriure un diari des de ben jovenet, no? I aleshores, jo vaig conèixer bastant en Raimon, perquè vaig tractar amb ell a Tavertet, i era bastant, no explicava gaire la seva pràctica d'oració, de meditació. I era una mica com, no un misteri, però no, ell no s'esplaiava gaire respecte a què faig, si medito zen, si medito d'això, si faig oració cristiana, etc. Però amb els dietaris hem vist que sí, i que tota la seva vida era una persona que s'aixecava a les 5 del matí, i el primer que feia, per això abans de marxar a l'Índia, i el primer que feia era sentar-se i posar-se en silenci. Llavors la importància d'aquest aturar-se i senzillament intentar penetrar en aquest silenci, no? I, per exemple, aquí tinc una anotació de Banarasi, de l'any 70, quan surt la primera edició del Silenci del Déu. Com diria el Zen, la casa de veritat no és el lloc que no està en cap lloc. No és que no tingui una casa, però tinc una casa en cap lloc. Cap lloc és casa meva, la meva veritable casa. On és casa meva? El lloc.
Molt bé, doncs...
Bueno, és a dir, és aquesta percepció de ser quelcom més, tampoc és el terme, aquest nirvana, que nirvana en el fons significa senzillament extinció de tot objecte, el nirvana no és res. Doncs aquest instal·lar-se en aquest silenci, en aquest no res, en cap cosa que limiti la meva experiència com ésser humà, no? Bé.
Moltíssimes gràcies amb aquesta última reflexió tan inspirada. Ens deixem amb aquesta darrera frase, doncs, a Tavertet. Gràcies i recordeu, per qui vulgui, doncs, anar més enllà de la típica o de l'habitual, diríem, introducció al budisme, doncs, les visions o la perspectiva de Raimon Paniker...
Molt exigent, per això. Molt exigent. No és un llibre fàcil.
Bé, doncs...
Ara l'editor em renyaria.
Que la gent que li agrada els reptes, doncs, endavant. L'òpera Òmnia Raimon Paniker, el volum 5, editat per Fragmenta, doncs, a aquest budisme. Gràcies i molt bon dia.
Val, gràcies a vosaltres. Adéu-siau, bon dia.